Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. M'ho fieu a mi. I d'aquesta manera el nostre bisbe doncs fa la reflexió en aquest darrer diumenge de l'any litúrgic que hem celebrat, la solemnitat del Senyor Jesucrist, rei de tot el món. I ho fa amb especial profunditat. I aleshores, ubicant-nos amb l'Evangeli que vam proclamar, doncs ens fa entendre que del que es tracta en aquest misteri de l'encarnació és trobar el centre del que veritablement som. Trobar el centre del sentit i significat de l'encarnació. I saber trobar l'horitzó on tot això s'encamina, i ubicar-ho en la nostra societat, quin és el paper de l'Església, i sobretot posa de relleu aquest fet d'aquest anunci profètic, que és el que dona força perquè, essent Crist el rei de tot, l'home estigui al centre de la vida.
Déu us guard. L'últim diumenge de l'any litúrgic celebrem la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. Avui a la lectura de l'Evangeli escoltarem la paràbola del judici final, en la que uns i altres pregunten al Senyor quan el veien famolenc, assedegat, foraster, despullat, malalt o empresonat, i el varen auxiliar o no ho varen fer. I el Senyor els respon: us ho dic amb tota veritat. Tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. Aquesta identificació del Senyor amb els germans més petits és possible perquè, com ens ho assenyala el Concili Vaticà II, amb la seva encarnació, el Fill de Déu, en certa manera, s'ha unit amb cada home. L'amor al proïsme, la solidaritat amb ell, és fruit de la comunió que es fonamenta en el misteri trinitari i en el misteri de l'encarnació del Fill. La seva unió amb cada ésser humà fa que pugui dir: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. Crist ha vingut a salvar tots els homes i dones de tots els llocs i de tots els temps. Per això tots els camins de l'Església condueixen a l'ésser humà concret i històric, i al mateix temps l'ésser humà és el camí de l'Església. Aquest és el primer camí que l'Església ha de recórrer, perquè Crist mateix l'ha traçat i el condueix a través del misteri de l'encarnació i de la redempció. Certament la nostra vida està integrada en una trama complexa de relacions humanes, econòmiques i socials, fruïm d'uns avenços tècnics admirables. Disposem d'uns coneixements extraordinaris que ens aporten les ciències humanes. Però al mateix temps, sovint ens veiem sumits en la confusió, en la pèrdua del sentit de l'existència. En el fons, l'ésser humà segueix sent un misteri, que en la seva realitat més profunda només s'aclareix en el misteri de Jesucrist, el Verb encarnat. La societat només pot funcionar tal com cal si col·loca l'ésser humà en el seu centre, si promou la dignitat de la persona i si té en compte Déu, perquè allò que sosté la vida personal i socials és l'ancoratge últim en Déu. La persona ha d'ocupar la centralitat de tota l'activitat humana, ja sigui docent, econòmica, social, etc., com a membre de la societat i, sobretot, com a persona dotada d'una dignitat transcendent, d'uns drets inalienables, dels quals no pot ser privada per res ni per ningú. Cap activitat humana pot desvincular-se de les exigències ètiques. Com ens ho han recordat el papa Benet XVI i el papa Francesc, l'Església no pretén ficar-se en la política de les administracions, ni ofereix solucions tècniques. Ara bé, té una paraula profètica per pronunciar i un treball per realitzar a través dels seus membres en la construcció d'una societat a la mesura de l'ésser humà, de la seva dignitat, de la seva llibertat, i que afavoreixi el seu desenvolupament integral. En aquesta celebració de la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, contemplem Crist tal com ho digueren els pares conciliars en el Vaticà II, és a dir, com a fi de la història humana, el punt on convergeixen les aspiracions de la història i de la civilització, el centre de la humanitat, l'alegria de tots els cors, la satisfacció total de llurs anhels. Ell és el qui el Pare ha ressuscitat entre els morts, ha exalçat i col·locat a la seva dreta, tot constituint-lo jutge de vius i de morts. Vivificats i aplegats en el seu esperit, ens dirigim vers el perfeccionament final de la història humana, que coincideix en absolut amb el pla del seu amor, unir en el Crist totes les coses, tant les del cel com les de la terra.
Com rebem els nostres testimonis? Com us vam dir, ara viurem dos programes a les que farem ressò de la jornada es transmet, en aquesta sisena edició. El tema era comunicació i noves tecnologies al servei de la nova evangelització. Va ser el dissabte 18 de novembre al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. La inauguració de les jornades van ser a càrrec del nostre bisbe Josep Àngel, que va fer un pòrtic, una aportació. I el bisbe Salvador Cristau, el bisbe auxiliar, doncs ens va fer una semblança de qui era el conferenciant que ens donava la conferència Marc. Aquesta conferència Marc la va donar l'excel·lentíssim i reverentíssim don Ginés García Beltrán. És bisbe de Guadix, però alhora, i per això va venir, president de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola. Va ser molt interessant. I per quin motiu va ser molt interessant? Perquè, a part del do personal de don Ginés, que parlava d'una manera molt planera, molt clara, i alhora molt incisiva, sobretot crec que ens va ajudar molt a veure la importància de la comunicació. I veureu, escoltant una conferència que no es fa gens feixuga, que és fàcil, que és lleugera i que és molt intel·ligible per tots, doncs ens fa veure quina és la importància d'estar a les xarxes. I ell xifrava amb unes certes dades, dient, home, jo quan tinc la catedral plena, quantes persones hi han? Doncs fixeu-vos quan la ràdio emet la carta dominical. Fixeu-vos quan poso un Twitter. Fixeu-vos quan la gent mira el Facebook. Per tant, resulta que internet és aquesta plataforma sorprenent que la ràdio la va recordar molt. és aquesta plataforma també important que multiplica i multiplica i multiplica doncs les oïdes de molts. No els hi veiem el rostre, però molta gent està escoltant. I explicava de coses personals doncs, i experiències personals com sentia el ressò de la gent que l'escoltava. Per tant, la nova evangelització i la comunicació des de les noves tecnologies és important. No, però, va deixar de veure els perills que comportaven centres, actituds i, sobretot, certs usos banals d'aquests mitjans tan importants, els mitjans de la xarxa. Escolteu que val la pena i crec que a tots ens va ajudar molt.
Enguany, el tema de reflexió és prou suggerent i actual. El món de la comunicació i les noves tecnologies al servei de la nova evangelització. Ja recordeu que sempre toquem un tema d'actualitat en relació a la nova evangelització, que és l'eix conductor d'aquestes jornades. El Concili Vaticà II es va preocupar dels mitjans de comunicació social i va titular un decret amb les paraules llatines inter mirifica, és a dir, entre els meravellosos invents de la tècnica. Aquestes paraules ja manifesten una visió positiva d'aquestes eines, de les quals diu que són admirables. No podien imaginar els pares conciliars la magnitud que arribaria a tenir el món de la comunicació i les noves tecnologies. Per això és tan important formar uns usuaris dels mitjans que siguin madurs i crítics. Com a Església sentim una preocupació especial i hem de prendre una actitud activa. Les noves tecnologies són eines que poden servir per al millor i per al pitjor. Poden esdevenir instruments que trenquin la passivitat dels usuaris i fomentin la interactivitat i la capacitat crítica i valorativa, però també poden portar a la superficialitat, a la vulgaritat, a l'individualisme. Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies tenen en l'actualitat una expansió i incidència tals que influeixen poderosament en les persones concretes i en les cultures de tot el món. El seu impacte és incalculable sobre la configuració mental dels individus i també sobre les actituds religioses i morals. Segurament s'han convertit en el principal mitjà no només informatiu, sinó fins i tot formatiu de moltes persones i influeixen especialment en els infants i els joves. En la JMJ, en una de las catequesis que me tocó impartir en Cracovia el año pasado, y muchas veces en las tandas de confirmaciones, yo recuerdo a los jóvenes, ¿qué hace un joven lo último que hace en el día antes de irse a dormir? Pues mira Facebook, Twitter, Twenty, Instagram, Snapchat. Y yo les recomiendo, eso está bien, pero lo último, una oración antes de dormirse. ¿Y qué hace un joven, y cada vez más adultos, al levantarse? Lo primero de todo, pues Twitter, Facebook, enviar los mensajes, contestar. No está mal eso. Pero lo primero tendrá que ser dar gracias a Dios por el nuevo día. Ahora bien, las nuevas tecnologías cada vez van entrando e incidiendo más en nuestra vida. Per això l'educació en general i l'educació més concretament per al bon ús dels mitjans és responsabilitat de la família, de l'Església i de l'escola. El paper dels pares és fonamental perquè tenen el dret i el deure d'assegurar un ús prudent dels mitjans de cara a la formació de la consciència dels seus fills. I per dur a terme aquesta tasca, els pares han de comptar amb la col·laboració de les escoles i de les parròquies. Les noves tecnologies ofereixen unes possibilitats immenses per propiciar la comunicació i la comprensió entre les persones i els pobles, per cercar informació i notícies, per compartir idees i opinions. D'aquesta nova cultura de la comunicació en deriven molts beneficis. El Papa Benet XVI assenyalava alguns. Les famílies poden mantenir el contacte tot i que els seus membres es trobin lluny. Els estudiants investigadors tenen accés més fàcil i immediat a documents, fonts i descobriments científics i poden així treballar en equip des de diversos llocs. A més, la naturalesa interactiva dels nous mitjans facilita formes més dinàmiques d'aprenentatge i de comunicació que contribueixen al progrés social. Per això, desitjo que les jornades d'enguany ens siguin un ajut en la nostra formació i un estímul per endinsar-nos en aquest món de la comunicació i posar-lo al servei d'una autèntica cultura de l'encontre i de la nova evangelització. Tal com ens deia el Sant Pare Francesc, deia el Papa, que la imatge del bon samarità, que envena les ferides de l'home apallissat, abocant sobre elles oli i vi, ens serveixi com a guia. Que la nostra comunicació sigui oli perfumat per al dolor i vi bo per l'alegria. L'interès i la presència de l'Església en el món de la comunicació són importants per dialogar amb l'home d'avui i portar-lo a l'encontre amb Crist. Una Església que acompanya en el camí sap posar-se en camí amb tots. En aquest context, la revolució dels mitjans de comunicació i de la informació constitueix un desafiament gran i apassionant que requereix energies renovades i una imaginació nova per transmetre als altres la bellesa de Déu. Bones i profitoses jornades. Moltes gràcies.
Pues buenos días a todos. Estoy encantado de estar con ustedes y cuando vuestro obispo me llamó para venir a hablar sobre este tema, no podía decirle que no. Por tanto, yo agradezco su invitación a estar con vosotros en esta mañana para compartir un tema tan apasionante. Quiero comenzar contándole una experiencia que me ha dado mucha me ha dado pie a una gran reflexión. Por las circunstancias, en estos últimos años visité mucho una ciudad que yo tenía el concepto que era una ciudad bonita, pero no solo bonita, sino una ciudad muy viva. Es una ciudad de más de 200.000 habitantes y una ciudad muy viva. Sin embargo, cada vez que visitaba a esa ciudad me venía, si vale la palabra, con cierta decepción, porque me movía por el núcleo, por el casco de la catedral, de la casa del obispo, diríamos por la parte más histórica, y siempre venía pensando lo mismo. ¿Dónde está la gente aquí, en esta ciudad? Una ciudad de 250.000 habitantes y prácticamente no veo a nadie más que el turismo que puede haber. Hasta que un día me decidí a salir de aquel núcleo y a irme a otros lugares de la ciudad. Y me di cuenta la cantidad de gente que había y la cantidad de vida que existía en esta ciudad. Como les digo, esto me ha impulsado muchas veces a la reflexión de pensar, de decir, ¿andamos por la calle donde anda la gente? ¿Nos movemos en las plazas por donde va la gente? Esto lo traduzco al campo de la evangelización. ¿Caminamos por donde camina la gente? ¿Vamos a donde está la gente? Porque muchas veces podemos pensar, ¿dónde está la gente? La gente no viene a nosotros. Pero la respuesta sería, ¿pero tú vas a la gente? Con esto lo que quiero decir, ya lo decía el señor obispo al principio, que hoy muchísimos jóvenes y no tan jóvenes nos movemos en las calles y en las plazas de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales. Por tanto, si queremos evangelizar, tenemos que ir allí y tenemos que transitar por ahí. Hemos de reconocer que muchas veces nos empeñamos en caminar en lo que a la evangelización se refiere por donde no va la gente y sentimos verdadero miedo en salir de esa zona confortable para buscar nuevos caminos, para llegar a las calles y a las plazas que están abarrotadas de gente que camina y que espera. Por tanto, hemos de estar donde está la gente. Si ustedes quieren, y perdón la expresión porque o la comparación, porque aquí estamos tres, si ustedes quieren en general que un obispo salga corriendo, pónganle una alcachofa adelante. Y eso vamos bajando y verán que esto suele pasar. Pensamos con gran desconocimiento de la historia que esto es algo nuevo, pero no es así. La Iglesia existe para comunicar, parafraseando al Beato Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. En su historia la Iglesia ha ido abriendo nuevos caminos de evangelización según la época y las culturas de los hombres y mujeres a los que había que anunciar el Evangelio. Podríamos pensar con todo derecho, y piénsenlo, ¿qué haría San Pablo, o qué haría San Francisco o Javier, o qué harían los grandes evangelizadores si tuvieran los medios que tenemos nosotros a nuestro alcance? Yo estoy seguro que todos llegaríamos a la conclusión que los utilizarían, sin lugar a duda. Si San Pablo tuviera Twitter, utilizaría el Twitter, sin lugar a duda. Hay una cuestión que se plantea en la evangelización y en los medios de comunicación: ¿fidelidad o novedad? A primera vista podría parecer como antagónico fidelidad y novedad, pero no es así, y menos en lo que al cristianismo se refiere. Para nosotros, y en orden a la evangelización, la fidelidad ha de ser creativa, y toda novedad ha de mantener intocables los principios, las verdades de nuestra fe. No habría verdadera evangelización si no se anuncia a Jesucristo, a Cristo tal como lo hemos recibido de la revelación y nos lo ha enseñado la Iglesia a lo largo de estos siglos. Cualquier intento de rebajar, de descafeinar o cambiar las verdades de la fe para hacerlas sencillamente asequibles a los oyentes no supondría novedad alguna, sino una adulteración del mensaje. Decía el beato cardenal Newman que cuando la Iglesia se casa con la moda, tiene todas las papeletas para quedarse viuda. Pero también cabe preguntarse, ¿de qué nos serviría anunciar el Evangelio si nadie nos escucha ni nos entiende? ¿Es auténtica una fidelidad que no suponga novedad, encarnación en la cultura y en la vida del oyente? La historia de la evangelización es una historia de fidelidad creadora, de inculturación del Evangelio. Hace unos años, como todos recordamos, fue motivo de nuestro estudio y reflexionamos mucho, quizá en una de estas jornadas también lo reflexionarían, los lineamientos del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. Allí, en esos lineamientos, que fue un gran documento, se afirmaba que es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en esta última década han surgido dentro de la historia humana para habitarlos y transformarlos en lugar de testimonio y de anuncio del Evangelio. Creo que esto es importante. Una de nuestras misiones como creyentes y como evangelizadores es detectar cuáles son los escenarios de la evangelización hoy. Porque si no, a lo mejor estamos caminando por donde no camina la gente, insisto en esto. Por tanto, sigo leyendo lo que decía los lineamientos, se trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos. El primero de ellos es el escenario cultural de fondo. Nos encontramos en una época de profunda secularización que ha perdido la capacidad de escuchar y de comprender la palabra evangélica con un mensaje vivo y vivificador. La secularización ha asumido un tono modesto que ha permitido a esta forma cultural invadir la vida cotidiana de las personas y desarrollar una mentalidad en la cual Dios está de hecho ausente en todas partes de la existencia y de la conciencia humana. Por tanto, estamos en un escenario totalmente distinto. No existe lugar en el mundo que hoy no pueda ser alcanzado y, por lo tanto, no pueda estar sujeto al influjo de la cultura de los medios de comunicación y de la cultura digital que se estructura cada vez más como el lugar de la vida pública y de la experiencia social. En la asamblea de la Secretaría de la Comunicación de la Santa Sede nos contaron que la empresa Instagram quería hacer un estudio con el Papa. Cuando el Papa aparecía en esos posados que él suele aparecer cuando recibe a alguien, lo han visto ustedes con los brazos así y mirando, y se pone esa imagen en Instagram, los que cogen la imagen baja en el gráfico. Cuando el Papa aparece acariciando la cara de una persona con rostro monstruoso, el Instagram sube. Cuando el obispo aparece después de unas confirmaciones con el grupo de confirmandos, con la mitra y el báculo, esa imagen no es rescatada. Cuando el obispo ha visitado un centro de Cáritas, esa imagen sube. Esto es así. Pero no sube, no sube solo la de los que estamos alrededor de la iglesia, sino sobre todo los que no suelen venir a la iglesia. Esta es la realidad.
Fins aquí el fragment que avui us hem ofert. Espero que aquest fragment us faci desitjar que arribi el proper programa per acabar d'enfondir l'arrel en tot el que vam viure en les jornades Transmet d'enguany. Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Els que aneu seguint ordinàriament aquest programa heu vist que el nostre bisbe ha parlat de manera sostinguda d'harmonitzar lo nou i lo vell. I això també ens ho va recordar en la introducció de les jornades. I jo estava pensant, vivint les jornades, escolteu, en l'ordre dels factors, el que és molt important és l'experiència, és l'encontre en Crist, perquè el que comuniquem és aquest esdeveniment, aquest aconteixement de Crist present. Perquè a voltes pot passar que la preocupació per la comunicació porti una cosa que és una mica trista, que la mediació de la comunicació mediatitzi massa. I mediatitzi tant que la comunicació ha guanyat la partida l'estratègia, ha guanyat la partida la modalitat, ha guanyat la partida la metodologia que escollim. Però molt abans que la metodologia, molt abans, però molt abans, és l'encontre, és l'experiència, és el que de veritat vivim. Jo recordo, i ara permeteu-me que sigui un poc humorista, us en recordeu d'aquell home que va al banc per preguntar com té el saldo? I amb aquells criteris comptables li diuen, miri, el debe, l'haver, i li donen el resultat del saldo. I ell diu, ¿cómo que debe haber? Tiene que haber. Doncs molt abans de preguntar-se com ho dic, el que és fonamental és que ha passat. Ha passat. I això no ho podem perdre de vista. Perquè si la comunicació que fem està molt atenta a l'excel·lència de la comunicació, tindrem bons comunicadors, tindrem bons managers de comunicació. Però hi ha una cosa que és molt més vital. Les persones totalment penetrades de Déu. El cura d'Arcs, de ben segur, que de mediacions en sabia poc, però era tanta veritat la que vivia que desbordava. Doncs jo vull viure aquest encontre viu en Crist, que és el que de veritat dona caràcter, força i vida al que comuniquem. Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel.